Cinc us parla, Mercè Roura. Catalunya assoleix xifres històriques d'ocupació al maig amb gairebé 3.900.000 afiliats a la Seguretat Social. Al maig, l'atur s'ha reduït amb 6.000 persones, prop del 2%, just a les portes d'una campanya d'estiu. Els sindicats asseguren que el mercat de treball es mostra un estat de robustesa important que permet acomodar perfectament la reducció de la jornada laboral de 37 hores i mitja sense reducció salarial. Albert Ferrer, responsable del mercat de treball de Comissions Obreres a Catalunya, i Òscar Riu és el director de Relacions Laborals de la UGT. Els escoltem.
Reclamem la màxima agilitat en el tràmit parlamentari per aprovar la reducció de la jornada laboral màxima a 37 hores i mitja.
Hem creat ocupació gràcies a la reforma laboral criticada per al Partit Popular, Foment del Treball i la COE, tal com critiquen actualment la reducció de la jornada. Per tant, quan ells critiquen, els treballadors avancem.
Més temes. El Consell Assessor d'Infraestructures de Catalunya reclama una planificació global per preservar les platges catalanes. Denuncia que la gestió de la sorra es fa amb una visió parcial i descoordinada que podria portar a la degradació irreversible del litoral català. I és que el canvi climàtic i la pujada del nivell del mar, la reducció dels sediments aportats pels rius o la mala gestió dels espigons i els ports farà que cada vegada les platges siguin més petites. El Consell adverteix que la zona de platges de Calafell és una de les més vulnerables. Ramon Arandes és ponent del document i vocal del Consell.
Es va plantejar que el port de Comarruga agafaria les sorres i les remuntaria fins al port de Segur, anirien baixant, per la qual tota la platja que agafa dos municipis, Calafell i Comarruga, tindríem la seva sorra guardadeta i contínuament renovant-se en equilibri. El ministeri no ha volgut. El ministeri vol que les sorres de Comarruga anessin al francàs, bypassant-les, per la qual aquesta unitat cada any tindrà menys sorres.
I l'Oficina Antifrau de Catalunya arxiva la denúncia per suposades irregularitats en la transparència de les contractacions a l'Ajuntament de Barcelona que va fer amb motiu de l'organització de la 37a edició de la Copa Amèrica de Vela. La denúncia l'havia presentada la plataforma No a la Copa Amèrica l'octubre passat per considerar que s'havien produït conductes contràries als principis d'objectivitat, eficàcia i que no s'ajustaven a la llei. I Telefónica investiga un robatori de dades de Movistar que afecta més de 20 milions de clients. Un pirata informàtic hauria aconseguit robar informació personal com el nom complet, el DNI o la direcció, entre d'altres dades. El hacker hauria ja filtrat 1 milió de dades del negoci al Perú com a prova a la dark web i demanaria recompensa de 1.500 milions de dòlars.
De la tarda, 3 minuts. Ràpidament anem fins al Servei Català de Trànsit. Marta Carbó, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs aquesta hem destacat que es troba tallada l'autopista AP2 de la frontera amb Aragó per un accident que hi ha en territori aragonès. Els vehicles són desviats a Catalunya, a Soses, cap a l'autovia A2. A banda d'això, doncs a la resta de la xarxa viària catalana, aquesta hora parlem en general de fluïdesa. Destacar unes obres que hi ha a la C32 de l'autopista del Maresme, que a Cabrils tallen un carril en direcció Barcelona. Hi ha 3 quilòmetres de cua des de Cabrera de Mar fins a aquest punt. I pel que fa a vies més properes a Barcelona, destacar cues a la C58 des de Montcada fins a Nus de la Trinitat. També circulació densa a l'autopista AP7 a Sant Cugat en sentit nord, en sentit Girona, i a les rondes de Barcelona en sentit Trinitat, a la ronda litoral des de la zona franca fins a Montjuïc. També en sentit contrari, retencions a la Barceloneta en aquesta ronda litoral. De moment, això és tot des de Trànsit. Molt bona tarda.
Gràcies i bona tarda, Marta.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Cada català destina 112 euros l'any en aliments i begudes que no s'acaben consumint, sense comptar bars ni restaurants, el que seria equivalent a uns 21,56 quilos l'any per habitant. La majoria, el 70% d'aliments no cuinats. Són dades del Departament d'Agricultura de la Generalitat, presentades a mitjans de maig, i nosaltres avui coneixerem una entitat que lluita des de fa una dècada contra el malbaratament alimentari. La setmana passada vam fer un taller a Sabadell i anem cap allà, on la Júlia i la responsable de la sessió ja ens esperen. Bona tarda.
Bona tarda. Per combatre aquest malbaratament alimentari, hi ha diferents entitats que treballen dia a dia per intentar augmentar la conscienciació al respecte a través de diferents activitats. Una d'elles és la Fundació Espigoladors, que ara fa uns dies va fer parada a Sabadell. Per conèixer el seu projecte en detall, conversem aquesta hora amb la Cèlia Lerín, que és tècnica d'Educació i Sensibilització. Bona tarda, Cèlia.
Bona tarda.
El vostre nom, això d'Espigoladors, ja ens fa pensar una mica quina és la vostra tasca, però com ens la descriuries?
Bueno, com dius, el nostre nom ja ve d'espigolar, no? De l'espigolar, que és una pràctica molt antiga, en realitat. Nosaltres no hem inventat res. Què vol dir anar al camp a recollir, no?, aquells aliments que un cop s'ha fet la collita grossa, tot el que té com una sortida comercial surt, i llavors sempre hi ha una part residual que queda per diferents motius, que poden ser estètics, no?, o de mida, de forma massa gran, massa petit, botrut, o el color, o bé per qüestions, pues, a vegades climatològiques o de rentabilitat, no? No és el mateix cada passa que dones a agafar 10 cebes que haver de donar 10 passes per agafar una ceba i arribar a un punt que ja queda com una part residual, però que és aliment que està en molt bon estat i són molts quilos d'aliment. Llavors nosaltres, diguéssim que anem a... parlem amb els productors i les productores, amb les pageses, tenim com una xarxa de pagesos amb els que col·laborem i tenim... bueno, aquest pacte o conveni de col·laboració, llavors amb grups de voluntariat, que són qui ens dona com, bueno, no? Gràcies a qui podem realitzar aquestes espigolades també, i amb els pagesos anem al camp i recollim tots aquests aliments per després canalitzar-ho, donar-ho a alguna entitat social propera.
Uh-huh. Per tant, tot això ho feu amb contacte amb els pagesos, no? Vull dir, no és que entreu a un camp sense que els pagesos sàpiguen, no. Sinó que fins i tot els ajudeu una mica a fer aquesta feina de deixar el camp al màxim de net, no? Entenc?
Clar, i tant. Això sempre és prèvia autorització i col·laboració. Amb ells també és que els sap molt de greu, no? Perquè tu al final estàs tot l'any, tota la vida treballant molt, no? I bueno, els sap molt de greu llançar tot aquest menjar que a vegades, pues, per altres qüestions alienes a ells, pues no ho poden vendre. I ostres, ja només per tota la inversió i el treball que has fet, sinó perquè has vist quan has produït aquells aliments i tenen un valor. Llavors, de cap perden tot aquest valor i bueno, els sap molt de greu. Llavors, estan molt contents, els agrada molt de poder veure que tenen, que s'aprofiten, es recuperen i bueno, doncs són consumits per les persones que era a lo que estaven destinats, no?
Uh-huh. Clar, i com ho feu perquè siguin consumits per les persones? És a dir, quins procediments seguiu?
Nosaltres, això, com et deia, anem amb grups de voluntariat, que tenim una xarxa de voluntaris molt gran. Nosaltres també tenim... bueno, estem al Prat de Llobregat, però tenim delegacions a Tarragona i Maresme, i llavors la xarxa de voluntaris és molt gran. Anem amb el camp que surt, fem l'espigolada i llavors contactem prèviament alguna entitat social propera de la zona que ho vulgui rebre. I llavors canalitzem. Uh-huh. I bueno, s'ho queden i ho aprofiten.
Clar, i aquesta entitat social entenc que després és l'encarregada de fer el repartiment a les persones que consideri importants,
exacte,
no?
Sí, que ja té persones usuàries, nosaltres tenim ja una xarxa d'entitats amigues, diguéssim, no?, amb les que normalment col·laborem, però bueno, obertes des de luego a altres entitats i elles ja tenen persones usuàries i s'ho fan.
Clar, majoritàriament, per què es queden aquests productes al camp? És a dir, què els passa aquests productes? M'ho explicaves una mica al principi, no? Però en més detall, què passa amb tots aquests productes que no acabem collint? Quines dificultats tenen?
Una de les coses que sorprèn molt a la nostra xarxa de voluntariat és que quan arriben al camp s'adonen... bueno, és molt xulo perquè... bueno, i patidor, no?, perquè se n'adonen de la dimensió que realment té aquesta problemàtica per la quantitat d'aliments i pel bon estat d'aquests aliments, no?, perquè estan perfectes, estan, bueno, pues, molt apetecibles, no?, estan bé realment. Llavors, què passa? Pues moltes vegades són criteris estètics, no?, potser L'altre dia van espigolar un camp de mandarines, perquè eren massa petites. Bueno, doncs des del nostre punt de vista, doncs si en comptes de menjar-te una, doncs te'n menges tres, no? I al final serà el mateix. Estaven boníssimes, ecològiques. Bueno, doncs eren massa petites i al final no van tenir aquesta sortida comercial, a vegades perquè són molt grosses. O per la forma que tenen, no? Al final nosaltres, com a persones consumidores, estem acostumades a veure un tipus sempre de fruita i verdura, no? Normalment a les botigues, depèn també d'on compris, però arriba només un tipus de fruita i verdura que no representa la totalitat i la diversitat de fruites i verdures que hi ha, no? Llavors, què ha passat amb totes aquestes que ja ni siquiera arriben a botigues i supermercats? S'han quedat pel camí, no? I han sigut moltes vegades ja, pues, llançades. I llavors nosaltres anem a recuperar això moltes vegades també per, bueno, qüestions potser climatològiques que s'han quedat una mica més lletges, no?, visualment o amb alguna taca, però això a nivell de gust i de qualitat no té cap diferència, al revés, no? És producció local, que a nivell de... amb un consum de proximitat, al final, a nivell de gust es nota molt, no?, perquè la fruita, diguéssim, doncs, s'agafa en el punt òptim de maduració, no? I estan perfectes. Això és algo que impacta molt a les nostres voluntàries.
I entenc que això també ho vinculeu amb campanyes de sensibilització, no? Una mica la línia del que deies, els voluntaris es queden doncs sorpresos per això, però clar, això ens passaria a qualsevol de nosaltres que no som conscients que realment està passant això als nostres camps, no?
Clar, exacte. Al final les dades són molt sorprenents. Pensa que més de la tercera part dels aliments que es produeixen acaben llençats, no? S'acaben malbaratant. Un 33%, això és una quantitat enorme. I no som conscients en el nostre dia a dia i veure que, no, anar fins allà i veure que en els nostres camps tan propers realment està passant allò és una dada molt sorprenent. I nosaltres fem aquesta tasca de sensibilització, també és una de les nostres potes de l'entitat, on, bueno, parlem anem també a diferents entitats, casals, escoles, empreses, a fer una mica aquesta tasca de divulgació, de donar a conèixer la problemàtica en totes les baules de la cadena alimentària on es dona el malbaratament, que són a la producció on fem les espigolades, no? I a la producció primària, on ja en el camp veiem que hi ha totes aquestes pèrdues i malbaratament alimentari, però també hi són en el transport, a la indústria, a distribució, no? I venda, i a les nostres llars, on sempre ens pensem que no tothom diu, bueno, jo a casa no llenço res, ho intento no llençar res, però realment no som conscients de tot el que llencem també a les llars.
Clar, de fet, i en aquesta línia va una mica el que ens vau venir a fer a Sabadell, no? Quin escenari us vau trobar? Què us preguntava la gent?
Sí, quan vam anar a fer la xerrada ja, la xerrada de Sabadell amb un coneixement, bueno, vam parlar molt de les espigolades també, i després a nivell de consum, d'on consumim, com consumim, i hàbits culinaris també, no? Hàbits de consum i hàbits culinaris són principalment com on resideix la responsabilitat aquesta nostra del malbaratament a les llars. Moltes vegades tenim coses apreses que hem fet sempre una mica per costum i no ens plantegem si podríem aprofitar la pell d'aquesta verdura, no? O potser fer aquesta altra recepta. Moltes vegades nosaltres treballem amb molta cuina d'aprofitament i fem molts tallers i llavors la gent em pregunta però quina és la recepta, com quina quantitat has dit? Dic, no us preocupeu que jo després us donaré la recepta escrita perquè la tingueu, però la màgia de la cuina d'aprofitament és que no sortir una mica d'aquestes receptes, no? I si no tenim un ingredient, posar un altre, si no tenim tanta quantitat com volíem, pues canviar-la i jugar una mica amb aquesta creativitat i imaginació per no pensar què volem fer i llavors aconseguir aquests aliments, sinó mirar quins aliments tenim i disposem i llavors fer la nostra recepta.
Clar, i en aquest sentit, quins consells donaries, no? Tots aquells que estiguin dient, ostres, em sembla com molt interessant, no? També perquè al final desenganyem-nos per un motiu fins i tot egoista, si vols, també suposa un estalvi econòmic, no? Si saps no malbarat aliments, perquè al final són aliments que has comprat i que acabes no fent servir, no?
I tant. Al final, clar, és que llençar aliments, no? Malbaratar aliments no vol dir només malbaratar aquests aliments. Bueno, i tot el que... els diners que nosaltres, com a persones que els hem comprat, llancem també a les escombraries, però també totes les persones que han treballat perquè això arribi a la nostra taula, no? Des de qui els ha produït, qui els ha transportat, no? Qui els ha agarrat, tota aquesta gent ha invertit el seu temps i nosaltres també finalment, al final de la cadena, comprant-los per després llençar-los. Per tant, sí que és un estalvi econòmic. I per una altra banda... Aviam ara què t'anava a dir.
Et preguntava per algunes receptes, clar, també... alguns trucs, no? Algunes coses que puguem tenir en compte a casa, per dir alguna
cosa. Clar, nosaltres... que moltes vegades el que passa és que no aprofitem com la part sencera dels aliments, no? O hi ha molta part que descartem, o quan ja està madura no ens agrada, doncs potser a nivell de fruita no cal, potser fresca, està més bona en cert punt, però hi ha altres maneres de cuinar-la, no, que per aprofitar-la. És posar-se creatives i provar. I també a nivell de consum, de veure... No, al final, un consum de local, de proximitat, petit comerç, es redueix moltíssim el malbaratament alimentari associat que hi ha aquí. I també a nivell de, no només d'esforç, de temps, no? Quan el que deia de malbaratar aliments, tot el temps que també llancem, malbaratem temps, malbaratem diners i malbaratem recursos, perquè tota l'aigua, no? La terra, el sol que s'ha hagut de dedicar a l'aigua, amb tots els recursos naturals que estan requerits per produir aquests aliments, també s'estan malbaratant.
I aprofito que tinc el telèfon perquè tot aquest debat que tenim ara mateix amb la nova llei contra el malbaratament alimentari impulsada pel govern espanyol, que ha fet entrar en vigor aquest mes d'abril i que vol reduir aquest 50% del malbaratament alimentari en la venda minorista, el consum, també la pèrdua d'aliments, les cadenes de producció, creieu que està enfocada de la forma correcta?
Bueno, nosaltres estem molt contentes. De fet, estàvem molt nervioses el dia que estava ja, no? Que s'estava, que si s'aprovava, que si no, perquè ens fa molta il·lusió realment que es parli de pèrdues i malbaratament, que es parli de l'espigolament i sobretot que es posa el focus en la prevenció i no en la gestió com a residu, que és el que s'ha vingut fent fins ara, no? Perquè el que s'ha de fer és intentar que això no passi, però bueno, sí que se'ns queda curta. Des de luego aniríem molt més enllà perquè... S'ha dit, no, una mica el que vols fer, però creiem que falten polítiques concretes, que falta un pressupost i falta aterrar-ho per veure com fem tot això i realment que sigui accessible a la gent que bueno, a través de l'obligatorietat i a través de la gent que també vol fer aquest pas, doncs donar les facilitats per poder veure com es fa.
Clar, en quina línia aniríeu? Què creieu que li falta, sobretot?
Nosaltres creiem que a nivell de... O sigui, estem contents perquè sí que és una... La llei obliga, com a totes les baules de la cadena alimentària, com a tots els agents, a aplicar això amb plans de prevenció, però no diu exactament quins plans, com... Quin tipus de plan de prevenció s'ha d'aplicar, no hi ha un pressupost associat, no? No... Bueno, és que no diu gaire. Dona com un primer pas, però no és gaire concret. Llavors s'ha de filar una mica més, perquè queda tot molt en l'aire.
O sigui, li trobava a faltar concreció, no? Concreció concreta, sí, sí, de què s'ha de fer en cadascuna de les mesures i de quina manera aquestes mesures podrien millorar la situació.
Clar, exacte.
Doncs Cèlia Lerín, tècnica d'Educació i Sensibilització de la Fundació Espigoladors, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Que tingueu un bon dia. Adéu.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme Rebell.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
El voluntariat per la llengua és una iniciativa clau per fomentar l'ús social del català i facilitar la inclusió lingüística de persones que volen millorar la seva fluïdesa. Aquest 2024, el Consorci per a la Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià ha assolit una xifra destacada, 481 parelles lingüístiques. Marxem fins a Badalona per parlar amb la Emma Jiménez, que és directora del CNL, i la Rosa López, dinamitzadora de Voluntaris per la Llengua, i la nostra companya, l'Anna Clarà. Molt bona tarda.
Molt bona tarda, Carme. Estic aquí amb Emma Jiménez. Què tal, Emma, com estàs?
Hola, molt bé, bona tarda.
I la Rosa López, també, què tal, com estàs?
Perfecte.
Us vull començar preguntant si ens podríeu explicar què és això del Voluntariat per la Llengua.
Bé, doncs el Voluntariat per la Llengua és un programa creat pel Departament de Política Lingüística i gestionat pel Consorci per la Normalització Lingüística, que va néixer fa gairebé 22 anys, davant la necessitat amb què es trobaven els alumnes dels cursos de català que fora de l'aula no tenien un espai on practicar-la. Uh-huh. Per tant, és un programa per practicar el català a través de la conversa i es basa en la creació de parelles lingüístiques formades per un voluntari que parla català fluidament i un aprenent que en té coneixements bàsics i que el que vol és adquirir més seguretat i confiança. A més, doncs, el programa també compta amb entitats i establiments col·laboradors que, mitjançant un conveni d'adhesió, ens ajuden, d'una banda, a fer difusió del programa i doncs, a poder dur a terme les pràctiques lingüístiques que es fan als cursos de català, i, mitjançant aquesta adhesió, el que fan és agafar el compromís de mantenir el català quan se'ls adreça un usuari que li costa parlar.
Clar. I quin diríeu que ha estat el creixement o l'evolució d'aquest programa a Badalona i Sant Adrià en els últims anys?
La veritat és que a Badalona i Sant Adrià tenim, déu-n'hi-do, les parelles que tenim, és a dir, ens movem amb unes xifres força altes. Et puc dir que des de l'any 2003, que és l'any de creació del programa, doncs ja hi ha hagut gairebé 6.000 parelles lingüístiques a Badalona i Sant Adrià, i hem comptat amb la col·laboració entre establiments i entitats d'unes 560.
I com es fa el procés aquest d'emparellament dels voluntaris i aprenents? Quins criteris teniu en compte a l'hora de fer-ho?
El primer criteri és que els participants han de ser majors d'edat i poden fer la inscripció tant de manera presencial com en línia. Uh-huh. I un cop rebem aquesta inscripció, el que hem de tenir present són les preferències que han assenyalat, i aquestes poden ser quina modalitat volen utilitzar, si bé la presencial o virtual.
Vale.
I la disponibilitat horària, que és bàsica per poder fer l'emparellament. I llavors hem de buscar persones amb interessos similars.
Que s'acordin, clar.
Això mateix. Exacte. Només gestionem les parelles, les que són presencials, del territori, de Badalona i Sant Adrià.
I quines són les diferències principals entre aquestes dues modalitats que ens acabes de comentar?
Doncs mira, les parelles presencials són les que han d'acordar un lloc de trobada físic, a la localitat que hagin decidit, que hagin triat, o bé Badalona o bé Sant Adrià.
Ha de ser mutu aquesta localització, és a dir, que els dos els hi vagi bé?
Sí.
Vale.
Sí, però sempre dintre del territori.
Vale.
Llavors ells acorden, doncs això, de vegades pot ser amb el barri on viuen, o de vegades un punt cèntric,
vale,
que podria ser doncs la plaça de Pep Ventura. I llavors en les parelles presencials se'ls fa una primera sessió de presentació, uh-huh, perquè es coneguin, i es fa a l'oficina, i després se'ls deixa una estoneta doncs perquè ells es posin d'acord i triïn el dia, l'hora i el lloc on es trobaran.
Vale.
Les virtualitzacions ja funcionen una mica diferent, perquè se'ls fa arribar un correu electrònic amb les dades de contacte perquè ells ja s'hi posin en contacte, uh-huh, pel seu compte.
Per part seva. I quins suports oferiu als participants un cop comencen aquestes trobades?
Doncs d'entrada se'ls ofereix, se'ls dona un full d'orientacions i una carta de compromisos perquè tinguin clar que es comprometen doncs a fer aquestes 10 sessions doncs d'entrada, i també se'ls informa que a la pàgina web trobaran tota una sèrie de recursos per poder-los utilitzar durant les trobades.
Ara anem a parlar una miqueta de l'impacte i la participació que ha tingut tot aquest programa. Quins perfils soleu tenir dels voluntaris i els aprenents? Han anat canviant al llarg del temps?
El perfil de voluntari, d'entrada, és una persona que parla català fluidament, sigui la seva llengua materna o simplement que és la llengua que parla habitualment en el seu entorn doncs diari, i que té un alt grau d'estima i sensibilització per la llengua. Uh-huh. Això està clar. Llavors, tenim més o menys el mateix percentatge d'homes i dones, i la fidelització acostuma a ser de persones ja a partir dels 45-50 anys, més gent gran. Tenim, evidentment, altres persones més joves que hi participen.
Però el perfil que predomina és de gent gran,
sí,
no?
Sí, sí, perquè disposa de més temps o pel que sigui. I llavors el perfil de l'aprenent principalment són alumnes dels cursos de català, és a dir, persones nouvingudes o que fa poc temps que viuen aquí, o d'altres que potser fa més temps que viuen aquí, però no han tingut l'oportunitat doncs, de socialitzar doncs, en català. I a diferència dels voluntaris, els aprenents acostumen a ser més joves. La franja estaria entre els 25-50 anys i és un perfil de persones que treballen o que estan en cerca de feina.
I els aprenents, trobeu que hi ha... És a dir, la majoria d'aprenents que venen són de fora de Catalunya, diguéssim, que volen aprendre el català, però també us trobeu amb gent d'aquí de Catalunya que vulgui millorar-lo?
Sí, 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 tant. Sí, a sobre com que també a l'hora de buscar feina també es demanen ja els certificats, doncs hi ha molta gent doncs, que necessita fer un reciclatge o començar de nou, però sí, doncs venen molt demanant cursos i llavors el voluntariat és un reforç. Hi ha els cursos de català i llavors la part oral doncs una mica la complementa el programa.
I com valoreu l'impacte social del programa a les persones participants?
El retorn dels participants, tant de voluntaris com d'aprenents, sempre és positiu, és a dir, queden contents amb el programa. Per part dels voluntaris, doncs, perquè participen en l'augment de l'ús social de la llengua, i per part dels aprenents, doncs, sincerament agraeixen molt l'oportunitat de tenir aquestes persones que els acompanyen, no? No només en la pràctica del català, sinó també perquè d'alguna manera els ajuden a integrar-se en el dia a dia de la ciutat, no? Clar, ells tenen el seu entorn i potser si no estiguessin acompanyats per una persona doncs, que ja fa més temps que viu aquí o que ha nascut aquí, potser no trobarien la manera, no? d'introduir-se en certs espais o...
I vosaltres, Emma, que tu ets la directora del Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià, i tu, Rosa, que ets la dinamitzadora del voluntariat per la llengua, teniu testimonis o històries que us hagin marcat especialment?
Mira, jo diria... Tenim moltes, no?
Imagino.
De curiositats, però una que encara perdura, i per tant, doncs, està bé, doncs, que en fem esment, és una parella, de fet, que van començar doncs, tenint una parella lingüística cadascun. Llavors ens van demanar de poder fer un grupet de quatre persones, evidentment vam dir que endavant, i des d'aleshores, és a dir, fa més de 7 anys que s'estan reunint amb aquest grupet que va ampliant, és a dir, que a vegades suma algun altre component més, de vegades van deixant, però ens movem entre els 5 o 6 participants.
Per grup?
Sí, per grup. Llavors, doncs, va arribar un moment que ja el vam haver de dir que no podien formar part ja del voluntariat, però ells continuen per la seva banda. I després una altra cosa és que també hem tingut alguns aprenents que han passat a ser voluntaris. Tot just la setmana passada, doncs això, vam fer una parella lingüística d'una noia argentina que va començar sent aprenenta i ara està fent l'altre rol, el de voluntari.
I també us vull preguntar quina és la feina que fa l'equip de dinamització lingüística al darrere del programa.
Doncs mira, d'entrada, part més important, no?, és la de crear parelles lingüístiques i fer-los el seguiment. També, doncs, cercar els voluntaris, nous voluntaris, i acompanyar-los. Per nosaltres el voluntari és l'ànima del programa. I de vegades ens en falten. Per tant, doncs, la cerca de nous voluntaris és molt important. També aconseguir nous vincles amb els establiments i entitats per organitzar activitats conjuntament i també doncs, perquè s'animin a atendre els alumnes pel que fa a les pràctiques lingüístiques i llavors doncs, fer difusió del programa doncs, als alumnes i organitzar activitats puntuals o també de periòdiques.
I quina importància tenen les activitats complementàries com els clubs de lectura, les tertúlies o el cant coral, per exemple?
Bé, doncs aquestes activitats els ajuden a ampliar els espais de relació en català d'una manera més lúdica. A més, en aquests espais doncs, es troben amb altres parelles o amb altres aprenents o voluntaris i d'aquesta manera doncs, se senten com més segurs, no? Si estan... Vull dir que els oferim un espai segur...
Còmode, perquè se sentin còmode.
I còmode on utilitzar el català, no? De manera més lúdica.
Clar. I com valoreu la resposta ciutadana fins al moment a Badalona i Sant Adrià?
A veure, en principi la resposta ciutadana és bona, és una mica el que et comentava abans, és a dir, tothom qui passa pel programa queda molt content, eh? Estem parlant aproximadament d'uns 300 voluntaris i més de 400 aprenents, per tant, crec que la resposta és més que positiva.
I creieu que el programa és prou conegut al territori?
A veure, nosaltres treballem per fer aquesta difusió, no?, des del CNL, i en fem difusió, doncs, d'una banda, als cursos, com ha comentat la Rosa, i a més, doncs, a les entitats culturals de les dues ciutats, i també, doncs, fem difusió a biblioteques, a centres cívics, etc. I també tenim alguna falca aquí, a la ràdio.
A la ràdio.
Sí, un cop al mes, doncs, fem una mica de promoció de diversos continguts, diversos serveis que donem des del Centre de Normalització Lingüística, i una d'aquestes falques, doncs, precisament parla del voluntariat per la llengua, perquè aquella gent que encara no el conegui, doncs, el pugui conèixer.
I quines estratègies feu servir per arribar a nous voluntaris o aprenents?
Mira, la major part dels aprenents contacten amb nosaltres a partir dels cursos de català. Nosaltres els visitem cada trimestre i els expliquem què és el VIXL, vull dir que anem als cursos, i el que costa una mica més és potser és captar nous voluntaris, com deia abans, i és una mica el que deia ara també l'Emma. Doncs acostumem a fer crides periòdiques a través de les xarxes, també, doncs, parlant directament amb els voluntaris que tenim en actiu per veure si coneixen algú del seu entorn que s'hi pugui animar. Vull dir, una mica en aquest sentit. Tot i que veiem que aquests últims mesos hi ha hagut un increment també de voluntaris d'una forma, doncs, així espontània, suposo que bé.
També, depenent de l'època, no? Potser.
Sí, i també últimament s'està parlant molt del català, ho dic, del risc, doncs, també, doncs, que estem tenim pèrdua de parlants, i llavors hi ha hagut com una crida així.
Ja per anar acabant, us vull preguntar que com us imagineu el futur del voluntariat per la llengua en els pròxims anys?
A veure, jo penso que és un format que funciona i que, per tant, no crec que hi hagi gaires canvis, així una mica en global. Penso que potser hi haurà més canvis, doncs, en el perfil dels aprenents o en el perfil dels voluntaris, però jo penso que el programa...
La dinàmica
continuarà sent la mateixa, perquè, bé, perquè l'objectiu és aquest, no? És a dir, és com he comentat abans, és que persones que volen aprendre el català tinguin un espai on practicar-lo, i per tant el format penso que no sé si potser hi haurà un increment, doncs, de les parelles virtuals, no. Clar. Ho sé, però en principi aquí, doncs, tenim el gran gruix és modalitat. Clar, presencial.
El que ja heu estat fent fins ara, com que us funciona, no? És mantenir-ho.
Sí.
I finalment, què diríeu a algú que està pensant a participar però encara no s'ha acabat de decidir?
Doncs que no s'ho pensi gaire i que s'hi animi. Perquè, mira, pensem que el temps de dedicació és mínim, perquè es demana una hora a la setmana. Vull dir, la tasca també es resumeix, vull dir, el resum és parlar català, vull dir que tothom, vull dir, que té perfil voluntari, doncs, pot fer-ho. No cal ser un professor, no cal tenir estudis, no cal desplaçar-se gaire, amb la qual cosa només cal donar conversa a una persona que està aprenent la llengua, això per part dels voluntaris, i trobem que els guanys en són molts, perquè ajudes algú, et sents útil, fas noves coneixences, és a dir, que t'enriqueixes personalment. I els aprenents, com que ja ens venen sols, com aquell que dius, perquè ja venen dels cursos, penso que és un enriquiment mutu, és un programa d'èxit. Les experiències, home, sempre hi ha alguna parella, doncs, que no acaba de consolidar-se, però la gran majoria acostumen a fer la tongada de 10 sessions, i moltes d'elles també repeteixen. Repeteixen, poden fer fins tot un any amb la mateixa parella lingüística. Després sí que demanem que hi hagi un canvi, doncs, perquè sempre és positiu, doncs, conèixer persones. Clar. Diferents i això, jo diria això, que s'hi animin.
I fins i tot ens trobem que moltes vegades la relació va més enllà, és a dir, canvien de parella, etc, però s'han conegut i es continuen trobant
fora del
programa, diguéssim. Sí. Vull dir que la veritat és que tenim moltes persones, doncs, que això, que segueixen després la relació d'amistat, o vull dir que penso que...
Al final és l'important, no? Crear vincles també perquè ho pugui mantenir fora d'aquest programa.
Exacte.
Molt bé, doncs, Emma Jiménez, directora del Centre de Normalització Lingüística, i Rosa López, dinamitzadora del Voluntariat per la Llengua. Un plaer haver-vos tingut aquí al Connectats amb nosaltres.
A vosaltres, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
lluna es posa vermella quan descobreix el teu art. I ens hi posem tan fort que portaríem la vida a mar. Quan els dos som un, descobrim un món profund i donem llum a mil ciutats. Vam néixer per ser connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Hola, sóc el Marc Arbós del Prat de Llobregat i la sèrie que us recomano és El Ministerio del Tiempo. La sèrie ens introdueix a l'Espanya de 2015, on un bomber que es diu Julián, trastornat per la mort de la seva dona, haurà d'acceptar un treball secret del govern. Aquest consistirà a protegir el secret més gran d'estat del país, el viatge en el temps, i que ningú canvi el passat al seu benefici propi. És per això que a cada episodi de la sèrie veurem on ell i els seus companys de patrulla protegiran la història del nostre país. Aquesta sèrie, a part de ser de les millors de ciència-ficció d'aquest segle, ens ajuda a saber amb millor profunditat com eren les figures i moments menys emblemàtics del nostre país. Sèrie produïda per Televisió Espanyola, on podeu veure-la per HBO, on té 4 temporades i amb l'esperança dels fanàtics que n'hi hagi més.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Prenem un pol carisses del temps que ens queda viu, marxant com escapistes. Perfum d'antics moments que són dels que no tornen. I obrim pas a un nou dia amb seqüències dissenyades per no perdre les hores, per trobar-nos l'una a l'altra, l'una a l'altra. Separes, i aquest cop no fa mal que el tall que fas d'arrel és net i no fa sang, no fa sang, no fa sang.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Sergio García Ferrer és un autor de castellà del Vallès que ha presentat la segona part de la seva trilogia Salvadores del Futuro amb el llibre Los Arcanos Olvidados, una història de ciència-ficció i fantasia on el protagonista, un jove anomenat Daniel, haurà de superar obstacles per salvar el món. Marina Antúnez, bona tarda.
Avui parlem de llibres perquè aquí a castellà tenim molts autors, ja ho sabem, i autores que escriuen coses molt interessants, i aquest és el cas del llibre que us presentarem ara mateix. Ell és el Sergio García Ferrer, ha escrit, diguéssim, no és pas el primer llibre, ara ho descobrirem. Los Arcanos Olvidados, Salvadores del Futuro 2 és en aquest cas la novetat editorial que ens presenta el Sergio, que tenim aquí a l'estudi. Bona tarda, Sergio.
Bona tarda, moltes gràcies per convidar-me.
Doncs de res, a tu per venir amb aquest llibre que no t'hi has posat pas per poc, no és un llibre pas curt. Aquest.
No, encara així és més curt que la primera part, però igualment 500 pàgines les té.
Déu-n'hi-do. Parlem d'això, perquè tu ja vas venir en un moment donat a la ràdio per presentar-nos doncs, el primer, no? El Salvadores del Futuro 1, i ara vas ja amb el segon.
Sí.
I és una història que continua?
A veure, sí, continua. Jo vaig deixar la primera part una mica tota lligada, perquè no sabia si continuaria la història. Llavors, la història comença i acaba, però vaig deixar algunes coses una mica lliures per poder continuar. Uh-huh. El que passa, aquesta segona part, he recopilat totes aquestes coses i després la història sí que està ja a la meitat perquè hi haurà una tercera part.
Ah, hi haurà una tercera part ja assegurada. Molt bé, molt bé. Explica'ns una miqueta de què va Los Arcanos Olvidados.
D'acord. A veure, no vull fer spoilers de la primera part, però és una història de fantasia i ciència-ficció en la qual un jove anomenat Daniel ara és el líder d'una associació anomenada Salvadores del Futuro, que s'encarrega de protegir la Terra de mals exteriors, i en aquesta segona part han de lluitar contra una amenaça que alliberen al final de la primera part, i, bueno, doncs han d'equilibrar forces amb altres membres d'un altre planeta per poder lluitar aquesta amenaça.
I on la situes quan l'escrius? En el futur? En el passat? En un temps atemporal?
No, realment la història ocorreix en l'època actual. Podríem dir 2025, aquí a Barcelona, o digue-li on vulguis, perquè tampoc especifico la ciutat on ocorreix. Però l'època és a l'actualitat.
Uh-huh. És una història de ciència-ficció?
M'agrada categoritzar-la com a ciència-ficció i fantasia. Ho dic perquè considero que he fet una bona barreja de dels dos gèneres, i hi ha termes de ciència-ficció, com ara viatges atemporals, altres línies temporals. Si agafem Regreso al Futuro com a base, sí, que viatgen en el temps i tot això, uh-huh, doncs hi ha tota aquesta part, i també hi ha tota una bona barreja de fantasia, perquè en l'altre món, a Elamer, hi ha dracs, hi ha màgia, hi ha tots els elements que caracteritzen aquest gènere.
Dedueixo que tu ets fan d'aquest gènere.
Sí, sí, sí. L'he consumit molt, tant a llibres com a pel·lícules, videojocs. Són dos gèneres que m'agraden moltíssim.
Això t'ha ajudat a escriure?
Sí, 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 i tant. Et serveix molt com a base per poder agafar els teus principis de les teves idees i desenvolupar-les.
Quin seria el gran tema d'aquesta novel·la o d'aquestes novel·les d'aquesta saga?
Sempre m'agrada tractar el tema de lluitar, la lluita entre el bé i el mal. Llavors, sempre considero que el món no és ni blanc ni negre. Hi ha situacions en les que el bo de la història ha de fer coses dolentes per poder lluitar pel seu objectiu, i el dolent també. No, la gent no es transforma o no fa coses dolentes perquè sí, sempre hi ha un motiu. Hi ha vegades que si li dones un bon transfons als personatges, molta gent es posa més de la part del dolent que no la part del bo. Llavors, m'agrada tractar aquest tema, i també la història del viatge de l'heroi. Comença sent un desconegut, i a mesura que passen aventures i històries, doncs va progressant fins poder lluitar contra un mal final.
D'aquest viatge de creixement, eh?
Sí.
Que molt sovint apareix a les novel·les d'aventures, podríem dir, de fantasia o no, no? I aquest creixement del protagonista, no?
Sí. És el que s'anomena un tropo. És un referent que es troben en moltes històries.
Mm-hmm. I amb obstacles, no?
Sí, exacte.
Com seria el teu protagonista?
A veure, el Daniel és un jove... Bueno, aquesta segona part ja no és tan jove. A la primera comença amb 18, aquesta ja té 24-25 anys. I és un jove que dubta molt perquè de sobte es veu amb la responsabilitat d'haver de lluitar per poder salvar tot un món, que no és una responsabilitat pas lleugera. I ell intenta fer sempre les coses el millor que pot, però hi ha moltes vegades que no pot fer més, perquè no tot depèn d'ell. El bo és que té tots uns companys i companyes que l'ajuden a poder lluitar amb aquesta càrrega i poder continuar endavant.
Uh-huh. Es troba un conflicte seriós, no?
Sí.
Que ha de superar?
Sobretot, en aquesta segona part m'he volgut ficar-me amb... Bueno, ja veureu si el llegiu. El Daniel inclús ha d'anar al psicòleg perquè es troba en un moment de col·lapse. I ja, això també ho vaig posar a nivell personal perquè fa un parell d'anys vaig passar una situació similar i vaig dir, vale, jo ho he enfocat d'aquesta manera, potser si poso el personatge d'aquesta manera també algun lector que estigui en aquesta situació el pot ajudar.
Per tant, d'alguna manera barreges realitat i ficció, no? O sigui, o com a mínim el fas versemblant.
Sí, a veure, vulguis o no, sempre poses una part teva com a autor a totes les històries que fas.
Uh-huh. Parlem de les trames. Hi ha una trama principal que va seguint la novel·la durant tot el seu recorregut o entremig te'n vas i fas una altra subtrama?
En la primera part sí que vaig fer moltes subtrames, però en aquesta m'he volgut centrar en una principal. Bàsicament perquè el primer llibre transcorre al llarg de 3 anys, però aquesta passa només en 2 setmanes. Llavors m'he hagut d'enfocar molt més en la trama principal. Encara així, jo no tinc un únic protagonista, no, la història no tracta només del Daniel i els altres personatges són secundaris. Hi ha la trama de l'Ezra, que és el seu mestre, i la trama de la Jude, que és una de les seves millors amigues, i es podria dir que he desenvolupat les 3 històries una mica independents, que succeeixen alhora, però són trames molt importants que no es podrien considerar secundàries.
Per tant, també els coneixem amb ells, no?
Sí, sí.
Home, important, perquè, clar, si només passen 2 setmanes, omplir 500 pàgines no és fàcil, eh? Amb una trama senzilla.
El que passa és que tenia tantes coses que explicar, que encara que passa en un temps molt curt, passen tantes coses que havia d'omplir un munt de pàgines. Okay. Encara així he retallat algunes escenes que se m'havien allargat, però ja veureu que és molt lleuger de llegir, encara que tingui 500 pàgines, perquè és que és constantment hi ha un munt de trames i un munt d'acció.
Clar, passen coses, no?
Sí.
Sempre passen coses. I podríem apuntar què passarà a la tercera?
A veure...
Perquè ja l'has començat a escriure, entenc.
Encara no, perquè estic en la fase de promoció d'aquest. És que just... Bueno, encara
just
no...
Just acaba de sortir del forn, no?
Sí, sí. Just tinc els 5 exemplars que m'ha passat l'editorial per fer la preventa, però encara no està disponible a les llibreries i de més. Llavors, vull fer un parell de mesos de campanya per poder promocionar-lo una mica i de cara al juliol, quan comenci les vacances, llavors sí, començaré a escriure el tercer perquè, com ja he dit, deixo la història una mica tallada per la meitat i no vull deixar els lectors amb l'incertesa de veure què passarà.
Clar, per tant, no podem apuntar-ne gaire res, eh?
A veure, sí, us puc explicar què succeirà. A veure, jo en aquesta segona part deixo diverses trames obertes. Ja us dic, a la tercera ho tanco tot, no hi haurà quarta part.
Ah, no?
No. Ja ho vaig contemplar. El primer sí que la història comença i acaba, el segon sabia que el deixaria obert, i el tercer ho tancaré tot. Si al final serà bo o dolent, això ja ho hauran de decidir els propis lectors.
Uh-huh. Què t'inspira a escriure?
A veure, jo vaig començar a escriure de ben petit. Vaig començar, bueno, les primeres historietes als 8 anys, però la primera novel·la que vaig escriure va ser als 14. Llavors, en aquella època m'agradava moltíssim llegir. Llegia més que abans, més que ara. Perquè ara, com escric tant, tot el temps que tinc lliure el dedico a escriure, no tant a llegir. Però bueno, en aquella època llegia sobretot fantasia. No estava tan inspirat a ciència-ficció. I em va... Bueno, un dels meus referents és Christopher Paolini, que va escriure tota la història d'Aragorn, bueno, la saga del Elegido, i em va agradar moltíssim, i vaig començar amb mons imaginaris, amb dracs, tot allò em va inspirar. I després, més endavant, quan ja van passar els anys, també m'agraden moltíssim els videojocs, i hi ha molts videojocs de... Bueno, sobretot hi ha una saga que es diu Devil May Cry, que és d'un dimoni i de més, que m'agrada moltíssim. I tot allò em va ajudar a poder escriure totes aquestes històries.
Mm-hmm. En ciutats o societats distòpiques, no? Bastant.
Sí, però no tant. No m'he volgut anar a l'extrem, com una societat distòpica. És l'actual, amb els problemes que hi ha ara. El que passa que... potser sí que m'he anat una mica a l'extrem, perquè, bueno, en aquest segon ve una raça d'un altre planeta i tot, però els conflictes interns que tenen els personatges són els mateixos que podem tenir nosaltres al dia a dia.
Mm-hmm. Per tant, ens hi podem sentir reflectits, eh?
Sí, és el que intento. I intento sempre fer caràcters molt ben definits, perquè així els lectors sempre es poden trobar identificats amb algun personatge, encara que no sigui el principal. Mm-hmm. Moltes vegades em diuen... per exemple, sobretot moltes lectores em diuen, m'ha encantat el personatge de la Judit, perquè m'hi he vist molt ben reflexada, és lluitadora, és emprenedora, i això sempre agrada.
No t'has plantejat a dedicar-t'hi professionalment?
A veure, m'agradaria molt. El problema és que és una cursa a llarga distància. No pots començar a escriure i voler-t'hi dedicar. Primer, perquè necessites contactes per poder contactar amb les grans editorials, o bé necessites escriure molts llibres perquè les editorials es fixen en tu i llavors tenim una petita oportunitat. Jo, de moment, ja porto 3 anys aquí, ja començo a conèixer una mica l'ambient, ja tinc alguns contactes de totes les fires que he anat fent, però encara així encara em queda recorregut.
I publiques ara amb la mateixa editorial que ho vas fer en el primer, no?
No,
ah, no?
En realitat, el primer llibre el vaig publicar amb Caligrama Editorial i ara m'he volgut anar a Letra Editorial. Ho dic perquè amb Caligrama hi vaig treballar molt bé, però hi van haver algunes condicions que no em van acabar d'agradar i ara he volgut provar amb Letra, que la veritat és que m'està donant bon resultat. Ja veurem si el tercer el publico també amb ells o potser em torno a canviar.
Clar. Ells et fan la distribució, no?
Sí.
Sí? Ah, sí, també. Sí. Molt bé.
El que passa que, com ja us dic, només porto una setmana aquí, llavors fins que no passi un mes o així no estan disponibles catàlegs de llibreries. Uh-huh. Però sí, la idea és que pugui tenir distribució en tota Espanya i llavors si algú vol anar a la llibreria a encarregar el meu llibre ho pot fer.
Presentacions previstes?
De moment no, és que just porto un parell de setmanes organitzant-ho tot, però sí, tinc intenció de fer-ne alguna, sobretot parlaré amb la Carme, a veure si puc fer alguna aquí a la biblioteca, que la primera, bueno, la que vaig fer fa 3 anys amb el primer llibre va anar molt bé, i també voldria anar-me també a la zona de Barcelona, perquè tinc molts lectors d'allà i sé que si faig alguna per allà la gent ho agraeix. Més endavant, doncs, potser sí que en faig alguna més.
Per què escrius en castellà?
A veure, és bàsicament per tema de número de lectors. Jo, primer, soc castellanoparlant, a casa sempre he parlat en castellà, llavors em sento més còmode parlant en castellà, però també de cara a poder distribuir el meu llibre també a tota la zona de Latinoamèrica i a la resta d'Espanya, m'és més útil parlar en castellà. Òbviament no tinc cap problema en parlar català, uh-huh. I inclús si alguna editorial s'ofereix a poder-me traduir el llibre al català, jo encantat.
Clar.
Però el problema és que jo, de moment, com sóc un escriptor petit, tots els costos van al meu compte. Llavors, haver de pagar la correcció, haver de pagar tota una nova distribució i de més, són molts costos.
Clar. Molt diner. De moment ja has fet prou de feina,
sí,
eh?
Sí, vaig fent. A veure, és el que et dic, eh? Jo encantadíssim que els meus llibres estiguessin en català i si alguna editorial està... que hi vol participar en el projecte, doncs jo no hi ha cap problema.
Molt bé. De moment, però, el trobarem ben aviat. Ja ens ha dit el Sergio, es diu Los Arcanos Olvidados, Salvadores del Futuro 2. Si encara no heu llegit el primer, doncs aquest sí que ja es troba a les llibreries, sí. El Despertar de l'Àngel, que era el Salvadores del Futuro 1. I el següent, no sé si té títol, el següent. El
sí, tercer. Però, a veure...
No es pot dir.
No, de moment no. És,
per si el canvies, no?
No, a veure, el nom dels títols els tinc planificats des del principi. El que passa que, clar, fins que no acabi el manuscrit, això serà, si tot va bé, de cara al setembre de l'any que ve, ja tindré el llibre escrit, llavors allà ja sí que podré dir el nom definitiu.
D'acord, doncs de moment deixem aquest interrogant obert, et seguirem la pista, perquè voldrem que vinguis a presentar-nos al tercer quan estigui a punt, però en tot cas de moment tenim bona lectura, ara que s'apropa l'estiu doncs perfecte, perquè a més aquestes històries de fantasia ens van fantàsticament bé, no? Que ens transporten a, doncs, a altres realitats, que també és molt xulo. Bueno, doncs enhorabona per aquest nou fill que has fet, Sergio, i moltes gràcies també per haver passat per la ràdio.
Moltes gràcies a vosaltres.
Aquí arriba aquest Connectats de dimarts. Continuem treballant perquè demà us hem d'oferir la versió i l'edició de dimecres. Serà quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Fins aleshores acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
El president de l'EMD de Vall d'Oreix, Juanjo Cortés, fa balanç de mig mandat i, preguntat sobre les eleccions de 2027, avança que vol tornar a presentar-se. Són declaracions a Cugat Mèdia.
Estic a disposició de la meva força, la meva energia, el meu convenciment i el meu bagatge personal i de coneixement per tornar a encapçalar una candidatura d'esquerres a Vall d'Oreix a través de Vall d'Oreix Podem.
En els dos anys que van de mandat, el govern en minoria que capitaneja Juanjo Cortés treballa sense haver pogut encara aprovar cap pressupost. En tot cas, defensa que el seu executiu ha fet la feina i assenyala, tot i que sense anomenar-los junts.
No tothom entén que negociar vol dir anar cedint. El govern ha estat disposat a cedir moltes coses amb la negociació dels pressupostos, però finalment, si tornem a la graella de sortida i amb uns pressupòsits que estaven superats a partir de la negociació i de 8 reunions de negociadores, doncs malauradament no ha estat culpa del govern, sinó que tots som responsables els que estàvem al voltant d'aquella taula.
Cortés, això sí, treu ferro el fet de no disposar d'uns comptes i defensa que el seu govern sí que està aconseguint fer prosperar diverses modificacions pressupostàries. Protecció Civil ha organitzat aquest dilluns un simulacre d'incendi forestal a Collserola amb l'objectiu de reforçar les actuacions i la coordinació entre els diferents cossos i organismes implicats en la presa de decisions en cas d'incendi. La prova ha integrat un exercici de despatx en el qual han participat una cinquantena de representants de tots els cossos d'emergències i de les seves entitats i organismes que formen part de la gestió en cas d'incendi forestal. L'Ajuntament de Sant Cugat ha habilitat espais d'estudi a la Biblioteca Central Gabriel Ferrater durant el període d'exàmens. D'aquesta manera, els estudiants podran estudiar de 9 del matí a 12 de la nit fins al 12 de juny. Tots els espais d'estudi ofereixen connexió wifi i cal saber que l'aforament és limitat. El concert inaugural dels Petits Camaleons anirà a càrrec de Salvador Sobral, el guanyador d'Eurovisió el 2017, acompanyat de Lucía Fumero. L'objectiu del festival és tornar a assolir els 10.000 espectadors que van aconseguir l'any anterior. I de moment això és tot. Més informació a